Camins.
Hola, Júlia. Hola, Carla.
Hola.
Hola.
Què tal?
Bé.
Va, anem a repassar tots junts amb aquella alegria, coses que molen de l'estiu, val? Perquè l'estiu mola, no?
Sí.
L'estiu mola, Carla? Tu diries que sí?
Sí, sí, sí.
Si vols acabar de fer d'este mes...
A mi m'encanta menjar un gelat de postre.
Menjar gelat de postre.
És bona aquesta.
Molt bé. I llevar-se tard també es pot.
Sí, sí, també. Però això ja...
Això en principi
passa... Ho faig a l'hivern,
clar, també. Clar, per les nostres... Vale. Dormir... A la platja us ho queda dormides, allò...
Jo no.
No?
No,
no acabeu,
això,
no acabeu
no.
De...
No, jo crec... no trobo la posició, jo.
L'Àngel passat... diu que tampoc, s'està afegint a la festa i diu que no.
A mi m'ha passat, però sí que és cert que... Estàs notant que no va bé la cosa perquè t'estàs cremant.
Exacte. I jugar a l'aigua? Fer migdiada?
Sí, migdiada, sí.
Bueno, aperitius d'estiu, coses
sí,
que...
Això em quedo, àpats
amb la família o què?
Sí.
O intentem evitar?
No, àpats amb la família.
Les sobretaules llargues, de vegades,
sí.
No?
Oh,
les terrassetes.
M'encanta.
Terrassetes
sí.
Al capvespre.
És que em quedaria amb l'aperitiu, les... dinar i la sobretaula.
Festes també de poble, concerts, reunions nocturnes, no? Allò
sí.
Amb tal. I després, doncs, passar molt de temps amb el teu. Això està molt bé, no? Passar temps amb els teus, tal. Us agrada, eh? Tot.
Molt, sí.
Doncs mira... Podeu agafar-ho tot i enviar-ho a la merda perquè jo vull només que plogui, que faci fred i estar tiritant al carrer. Pam.
Hey, hey, hey! Ja estava intuint que aniria per aquí, eh? La cosa.
Era tot massa...
Massa
idíl·lic. No puc
massa Mr.
No
Wonderful.
Puc suportar, no ho puc suportar.
Tu dius això per la calor. Aquells estius d'antanyo on, no,
on
encara el forat de la capa d'ozono no era tan gran, ja, no feia tanta calor.
No es colava per allà tot. Exacte.
Eren uns bons estius.
Jo crec que sí. Jo, el meu cervell, aquests estius d'alguna manera estan millor. Però ara, i Barcelona, i la urbe, i la gent, i tal, i el final de temporada, jo necessito, si us plau, hivern, i ja està, i passar fred. Digues, Ferran, vols dir alguna cosa? Sí. Aquest, Ferran, que aporta un, doncs, un pensament optimista, diu que aquest és el més fred de tots els que vindran a partir d'ara.
Que bé, per gràcies, tant, Ferran.
Merci, Ferran.
Bé, doncs emigrarem a Alaska o a algun lloc similar. En fi, després d'aquesta dissertació, bona vesprada, d'aquest dimecres 19 de juliol del 2023, abans he vist que era 19, dic, no. No pot ser. Pensava que era un altre dia molt diferent. Bueno, en fi. Dia 1 després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'economia, ahir parlant d'ajudes per les persones dependents amb idees innovadores, a tope amb això. Dia 1 després també de parlar del gran geni de l'humor gràfic, l'historietista Francisco Ibáñez, i aquest cap de setmana ens va deixar, o varen fer amb l'expert en còmics Raúl Sinovas de la llibreria Camtenverso, que a més de ser expert en el món de, doncs, del còmic, del TVO, i admirador terrible... És un expert en la vida i l'obra d'Ibáñez. Amb ell vàrem repassar la seva trajectòria i tot el que va portar al món del còmic a Espanya i a la resta, i a la resta de lectors. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts i de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza, Twitter @caminsestel, Instagram caminsestel, aplicació Radio Estel oficial, tenim un web radioestel.cat, YouTube i més Estel. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia. Avui posarem el focus en la història, en la història. Ja veureu, perquè ahir va ser un aniversari il·lustre. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, i després, i tot seguit, valorarem la figura del polític sud-africà Nelson Mandela, del qual, com us deia, ahir va ser el seu aniversari i el Dia Internacional de Nelson Mandela. Valorarem la seva figura i la seva història amb Jaume Saladrigas, amic de la casa. Ell és guia turístic a RT Cultural, expert en Àfrica Austral, ex-resident a la ciutat del Cap i, a més, és, té sang sud-africana per les venes. Amb ell, com a expert, descobrirem plegats la profunditat de la vida i l'obra de Nelson Mandela. I a la part final del programa volem recuperar alguns dels millors moments que ens ha deixat Alberto Gómez, el gran Alberto, amb la seva secció de microcontes. Notícies Nelson Mandela, microcontes, la falsa ràdio nocturna de la casa, quan encara hi ha llum, des d'ara fins les 9, la banda de Camins... El seu compte enrere a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Rafa Sanahuja,
Camins.
Radio Estel.
Explicant històries.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso,
40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de
el dia de Nelson Mandela es celebra el 18 de juliol coincidint amb la seva data de naixement. Aquest dia és una oportunitat per reflexionar sobre la feina, la tasca, la obra de Mandela i de tots aquells que van lluitar contra l'apartheid i per la justícia social a Sud-àfrica, una terra molt complexa. És el moment perfecte per recordar la importància que tenen la unitat, la reconciliació i el respecte pels drets humans a tots els nivells. El novembre del 2009, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia d'ahir, el 18 de juliol, com el Dia Internacional de Nelson Mandela. A la resolució que va proclamar l'oficialitat d'aquest dia es recullen els valors del president, destacant especialment la seva contribució a la cultura de la pau a Sud-àfrica i al món sencer. I és que Mandela és un símbol a nivell internacional de les lluites a favor de la llibertat. Per comentar una mica tot això, per conèixer més detalls, per lloar una mica la seva figura i celebrar el Dia Internacional de Nelson Mandela, encara que sigui amb una mica de retard, ja podem saludar Jaume Saladrigas. Ell és guia turístic, expert en Àfrica Austral, exresident justament a Ciutat del Cap durant molts anys, i a més, té sang sud-africana a les venes, ara ens ho explicarà. Amb ell com a expert descobrirem plegats la profunditat de Mandela. Jaume, bona vesprada i gràcies per venir.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Un plaer escoltar-te aquí a Radio Estel. Sempre és molt interessant xerrar amb tu perquè aquests temes que tu controles ens transmets fantàsticament bé. Per tant, per començar, evidentment tothom tenim al cap, no?, el nom de Nelson Mandela, la imatge fins i tot, perquè tenia, no sé, com una bellesa natural, no?, i radiava alguna cosa especial, Nelson Mandela, però hi ha molta gent que tal vegada es queda amb això, en lo superficial. Ens podries presentar una mica més en profunditat la figura d'ell, de Mandela?
Faré el que pugui. Mira, Nelson Mandela era un lluitador, és més conegut que per haver estat un gran lluitador contra l'apartheid. Era un home que realment molt preocupat pel futur de Sud-àfrica, un home educat, perquè va ser dels pocs negres a l'època de l'apartheid que va tenir accés a la universitat, va estudiar dret, va ser un advocat laborista, aquesta va ser la seva especialitat, i va exercir com a advocat d'una manera bastant exitosa fins que va entrar en política. Naturalment, en aquest temps, doncs, els negres ho tenien molt complicat per entrar en política, i sobretot lluitar amb el que ell representava, que era justament, doncs, la justícia social, no?, en tots els aspectes. No solament blancs i negres, sinó perquè Sud-àfrica en aquell temps, i com avui, és un país molt cosmopolita. I aquí van començar els problemes de Nelson Mandela. Jo crec que és més conegut per el fet que va estar molts anys a la presó.
Clar, aquesta història, sí.
Però, bueno, hi ha moltes altres cares de Nelson Mandela. No?
Doncs en aquest sentit, si tu vols destacar alguna, per exemple, les principals contribucions de Mandela a la democràcia sud-africana.
Ell, quan ja està en la presó i quan va sortir de la presó, el virava un país democràtic, un país veritablement democràtic, on no hi haguessin problemes socials, on hi hagués reconciliació de les diferents comunitats, a nivell polític, a nivell social, amb justícia econòmica. Era una mica un somni, però que realment el seu objectiu era aquest, era lluitar per aconseguir tot això. I un cop va ser president del país, doncs va fer el millor possible, però malauradament doncs, hi havia molta feina per fer i no la va poder acabar. Però sí que amb el temps que ell va ser president doncs va aconseguir moltíssim. En aquest aspecte jo crec que Nelson Mandela és recordat per tothom com un magnífic president. Llàstima doncs, que el seu llegat no ha continuat, no? Perquè els que, si em permets, han vingut darrere d'ell...
No han tingut igual la mateixa alçada política. Bueno, és complicat tenir la mateixa alçada política que Nelson Mandela.
És complicat. Hi havia gent molt bona, i fins i tot gent que va estar a la presó amb ell, com Thabo Mbeki és un exemple, Jacob Zuma, després.
Sí. Tants anys com ell?
No, menys anys. Però també per les mateixes qüestions. No? Hi havia gent que provenien del Congrés Nacional Africà, Thabo Mbeki doncs, era un home també doncs, de lletres, cool, d'advocat, també doncs, va tenir molts problemes en la justícia durant l'època de l'apartheid. poder tenir una visió més conservadora de Sud-àfrica, volia fer les paus amb tothom i no sempre era ben vist per, el, diguem-ne, com, per la part més radical del Congrés Nacional Africà, el veiem com massa tou. Nelson Mandela, per altra banda, era una persona que primava la compassió, la reconciliació, la pau, no? Buscar una altra forma de negociar aquests aspectes, no? I potser era un gran somiador. Se l'acusa d'haver estat...
Dius, buscava una altra forma... Ara tornem a aquest somiador, que m'agrada molt. Però buscava una altra forma... Quina era la forma que ell buscava?
I pensava que amb el diàleg, amb la taula rodona, és a dir, amb el debat, amb la discussió, amb els pactes, es podien trobar solucions. I realment confiava en que les faccions més oposades des dels... els botxins de l'apartheid, per entendre's, no solament la classe política, sinó les policies i altres, l'exèrcit, reunint-los tots al voltant d'una taula, doncs es podia arribar a la pau i a no sotmetre, sinó senzillament doncs, a fer entendre a tot el país que a Sud-àfrica doncs, buscava un camí millor, no? que beneficiaria a tota la societat. I en aquest aspecte, els més crítics, a més, són Mandela, dintre del Congrés Nacional Africà i, naturalment, dintre dels partits polítics, el veien com un somiador. Ben volgut el somiador.
Escolta, és que clar, en aquest cas... Mira, ara t'estava escoltant totes aquestes circumstàncies, perquè no són circumstàncies fàcils per fer política. És a dir, són circumstàncies enormement complexes, fins al punt de tenir una persona com ell, que defensava la democràcia, el diàleg, com tu dius, aquesta sensibilitat, 27 anys a la presó. Allò, per ser un polític en aquestes circumstàncies, s'ha de creure molt, s'ha de tenir molta personalitat i molt esperit de servei per al poble. I jo estava pensant, avui en dia, que escoltem i veiem com està la política i tants casos, no?, de moltes vegades de corrupció, de mentides, de tal... Clar, aquella sensibilitat i aquest somni que tenia Mandela, això és un altre nivell, evidentment.
67 anys de servei públic, abans i després. Uh-huh. El dia de Nelson Mandela, que tu comentaves fa un moment, el Centre Nacional de Nelson Mandela, hi ha aquest costum de que tothom dediqui 67 minuts al dia. No se'ls
admira. I què fan?
Bueno, doncs que facin una bona obra, quelcom bo, alguna cosa que beneficia el conjunt de la societat, el que sigui. No?
Increïble, aquesta. I la gent ho segueix?
No sé, m'agradaria creure, perquè sóc bastant beneit, que sí, que molta gent ho segueix.
Bueno, com a idea per homenatjar a un polític d'aquesta alçada, em sembla meravellós.
Sí, és una molt bona idea. Si tothom s'hi posés, francament, en 63 minuts, tota la societat, imagina't. Són molt sud-africans, eh?
Exacte.
Però Nelson Mandela crec que no es preocupava solament de Sud-àfrica, perquè, a veure, des de que no hi és... no hi ha lideratge polític en el país i els problemes continuen sent els mateixos. Hi ha pobresa, hi ha crim, hi ha violència, moltes coses d'aquestes doncs, continuen una mica una xacra, no? Que tots els altres presidents han intentat doncs, solucionar, però ningú com ell. I en aquest aspecte és recordat perquè va fer una tasca molt important. Mira, quan estava a la presó, Nelson Mandela va estar més d'una, però és més conegut per la seva llarga estada a Robben Island. Mm-hmm. Per conèixer el teu, no enemic, sinó el teu... el que està a l'altra banda, com es diu la paraula aquesta?
L'adversari.
L'adversari, gràcies. L'has de conèixer bé, has de conèixer la llengua. Tu saps que l'africans, per exemple, abans estava considerada com la llengua de l'opressor, no? Uh-huh. Doncs ell va aprendre africans. No solament va aprendre africans, sinó que se la va acabar estimant, aquesta llengua. I va entendre perfectament que l'africans no és la llengua de l'opressor, perquè la llengua africans és una llengua d'origen patuà, creol, que és, bueno, que sí, que té holandès, però també doncs, té llengües bantus, té anglès, té una mica de tot. I va conèixer gent del món de la cultura africans que, sorprenentment, molts, i això molt poca gent ho sap, van lluitar també contra l'apartheid. Alguns d'ells també eren membres del Congrés Nacional Africà, gent blanca, afrikaner, boer. Mm. En aquest aspecte també hi ha un gran desconeixement, no?
Doncs bé, això està molt bé que tu ens ho posis aquí sobre la taula i que soni als nostres micròfons. Escolta, Jaume, hi ha un sector nostàlgic de l'apartheid que s'ha de vigilar una mica perquè algun dia no torni? O això està completament superat?
Ara és molt residual, gràcies a Déu.
Residual,
ara és molt residual.
Penses que no hi ha perill?
No, jo crec que no. Sí que hi ha un sector molt nostàlgic, evidentment, però no té cap... No hi ha seguiment, afortunadament.
I quin impacte va tenir tant els anys d'empresonament com després l'alliberament i el moment en què ell d'alguna manera, no? Sabem aquesta història, doncs, surt de la presó, gairebé podríem dir com si res, com si no hagués passat el temps, no? Disposat a fer el bé, com tu deies, a posar-se en marxa. Quin impacte va tenir a la pròpia societat en el seu moment?
No va ser un dia, no va ser una cosa... El sortir de la presó de Mandela no va ser una cosa de nit, d'un dia per l'altre. En ell el van preparar molt bé, la sortida de la presó.
Sí.
No sé si saps que quan va sortir de Romer Island va estar encara empresonat amb un règim obert, amb una altra presó, ja dit, al continent, i ja preparant-lo per les eleccions. Tant el president, aleshores, Freddy de Klerk, del Partit Nacionalista, ja havia mantingut converses amb Nelson Mandela a Robben Island i després en altres presons.
Vale.
Ja se'l estava preparant. Per tant, la seva sortida... A veure, una cosa que era que clamava al cielo, no sé, no sé en català,
sí,
ara,
no, no, no.
Que havia
clamava
de sortir...
Al cel,
clamava
igual,
al cel,
sí.
Es pot dir igual. Sí. Una cosa que havia de passar més d'hora que tard, i ell ja estava preparat. I durant els temps que va estar a la presó, home, són moltes hores que passes a la presó, unes hores picant pedra i unes altres, doncs, instruint-te i estudiant. Ell ja s'estava preparant i confiava que sortiria. També hi havia molta gent de fora, parlo de la comunitat internacional, que estava pressionant, no?, i que el venien a quan li van permetre visites, no?, no solament des de l'arcabisbe Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau, etc.,
sí,
i d'altres, sinó que va haver-hi, doncs, molta gent interessada que sortís de la presó i va estar, doncs, preparant-se per aquest aconteixement, no?
Tu parlaves també que la política de Nelson Mandela no només es va circunscriure a Sud-àfrica, sinó que d'alguna manera ell tenia una visió, no sé si una visió voluntària o involuntària, però va ser de tal força, no?, i de tal carisma que d'alguna manera pot haver influït també en altres països africans.
Es pensa que sí, fins i tot hi ha polítics, ara no ve cap nom, però que s'han volgut millorar,
sí, sí,
no?,
sí.
Amb el seu... Bueno, l'han trobat com un referent, no?
Un referent.
I tant de bo només sigui, doncs, un desig, no? També, i realment, doncs, segueixi per aquesta... Perquè hi ha molts països que tenen problemes molt semblants als de Sud-àfrica,
sí,
en aquell temps, no?
Sí, sí, sí.
A veure, hi ha altres països, ara no vull esmentar noms, però que també encara hi ha comunitats que necessiten, doncs, un paper per entrar a treballar en determinats sectors, no? En diversos països. Aleshores, doncs, aquest famós pas o passaport que necessitaven els negres, no negres, per entrar a la part blanca de Sud-àfrica cada dia per anar a treballar, això ho sento, però continua existint. Aleshores, aquestes coses han de desaparèixer, no? Encara han de desaparèixer d'un dia per sempre.
Escolta, en el seu judici, al 1964, va fer un discurs. Et sona el discurs? Com es diu, li diuen discurs des de la banqueta, des del banquillo.
No tinc els apunts, no? Sí, em sona el discurs, però...
Però saps, digue'm, que allò va ser com... o sigui, va transcendir el propi,
sí,
el propi judici.
Sí.
Increïble que una persona en aquestes circumstàncies, a punt de ser empresonat, defensant-se ell mateix d'alguna manera, no?, solo ante el peligro, podríem dir, doncs sigui capaç de transmetre algo que transcendeix d'aquesta manera. Bueno, és que jo crec que és una figura extraordinària.
No, és única. Jo penso que és el millor estadista polític, líder polític que ha existit mai. Jo crec que amb això tothom estarà d'acord.
Sí.
Tenia una qualitat molt bona en Nelson Mandela i era un... Ell creia fermament en el que era capaç de fer, a ell mateix. Allò, una fe extraordinària en ell mateix, que no és senzillament, doncs, creus el millor ni molt menys. No, ell creia que podia fer coses positives per la societat, no? Creia fermament en aquesta... I que ho podia fer amb... Això és dir, amb l'ajut de molta gent que pogués pensar com ell també. Estava completament convençut que havia, no solament ell tenia aquests pensaments, sinó que molta altra gent tenia pensaments com ell, que desitjava una millor Sud-àfrica. Ell estava convençut d'això. I aquest positivisme, perquè era una persona molt positiva, doncs sorprenia moltíssim, perquè, clar, adversitats, mare meva, em va passar moltíssim, amb moltes calamitats, però, doncs, el que més sorprenia sempre era aquest discurs de concòrdia, no?
Sense odi, eh?
Sempre... Sense odi, sense ressentiment,
sense
inquina, sense res de tot això, sempre mirant endavant, no? Que és molt difícil.
Molt difícil. Per anar acabar, encara tenim 3 minuts, més o menys, Jaume, però... Clar, tu parlaves de que alguns polítics africans o no africans s'han emmirallat, no? La figura el tenen com a referent. Però tu creus que també nosaltres, com a ciutadans, com a persones, com a pares, com a mares, com a germans, com a treballadors, part d'una societat, també estaria bé conèixer bé la figura de Mandela i tenir els seus valors, bé, doncs, molt presents per intentar, doncs, portar-los a la nostra societat, des de l'arrel, des de la gent més, més senzilla.
Jo penso que sí, però tens moltíssima raó, Rafa, jo penso que sí, malauradament. Això, jo crec que ha quedat una mica d'oblidada la figura de Nelson Mandela, no? I això és trist, perquè ha estat un referent, hauria de continuar sent un referent per el conjunt de la societat, però especialment pels líders polítics d'arreu del món, no? Sempre, jo crec que hauria de ser aquest l'objectiu per molts líders, no, de països, que fins i tot per països que teòricament funcionen bé democràticament, però sempre hi ha coses a millorar. Jo crec que hauria de ser, doncs, fins i tot hauria de ser matèria d'estudi a les escoles.
Sí, clar, imagino que en algunes assignatures d'història sí que pot estar inclòs, sí, però d'una manera igual més global, no?
Més global, sí. Jo penso que probablement dintre del que seria humanitats, la figura de Nelson Mandela seria molt capdalt, poder estudiar realment, doncs, la forma de pensar de Nelson Mandela, i seria, doncs, una eina extraordinària, no solament en el món de la política, no? En el món de l'empresa, en qualsevol àmbit, no? Molt important.
En 30 segons, perquè tenim el temps abamadíssim avui, Jaume.
Com sempre,
Com sempre, perquè la ràdio és així. La ràdio és així, és temps que va passant i hem de calcular.
És fantàstic.
La teva experiència de viure a Sud-àfrica, ràpidament.
Va ser molt... Jo era molt jove. Jo vaig marxar amb 17 anys, vaig tornar, doncs, a 20 i pico, i era molt jove. Estàvem encara, doncs, en moments de creixement i molts canvis i moltes sensacions i moltes emocions, però resumint en una paraula, va ser fantàstica, vaig aprendre molt.
Jaume Saladrigas, ells guia turístic, expert en Àfrica Austral, com ens ha demostrat, resident, ex-resident a Ciutat del Cap, i a més, sang sud-africana corre per les seves venes. És un plaer sempre xerrar amb tu, perquè, com et deia, les coses que t'apassionen les transmets amb una dolçor i amb una profunditat que és meravellós. Gràcies, Jaume, per visitar-nos en la darrera setmana de la temporada. Gràcies per tot.
Gràcies per convidar-me.
Vinga, i nosaltres, que ara mateix farem una petita pausa, encara respirarem una mica, perquè a la part final del programa farem una cosa. Alberto Gómez, Microcontes, ha estat amb nosaltres tota la temporada i ens ha regalat moments fantàstics, i avui, que ja no està perquè està de vacances, volem fer-li aquest petit homenatge, per l'Alberto Gómez, aquesta sensibilitat, aquesta mirada, el la-la-la-la, doncs recuperarem alguns dels seus millors moments, serà al tornar de la pausa. Ara venim.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Com has dit, he portat algun microconte seleccionat? Podem fer-lo.
Camins.
Ràdio Estel.
Alberto Gómez, microconte.
Dormida?
Pell de gallina.
Explicant històries.
Amaneció. La vista sonriendo con lo puesto por la puerta del balcón.
Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per venir, per estar amb nosaltres. Jo sempre t'espero amb moltes ganes, però hem convingut que avui parlarem de quan arriba el dia, quan obrim els ulls, quan ens despertem i tornem a començar. A veure com ho planteges, això, Alberto.
Bueno, jo crec que el despertar, el repte d'arrencar un nou dia, genera moltes històries, perquè jo crec que amb les primeres llums del dia, de vegades se'ns escapen coses. Recuperem coses.
Se'ns escapen. Vols dir que ahir es perd una part de la nit.
Te'n recordes que un dia van dir que les millors coses passen durant la nit?
Jo d'això estic convençudíssim.
Doncs potser algunes es perden.
Es perden, sí. Sí, sí.
Llavors no volem que es faci de dia.
És que la nit és passió per mi i el dia és quotidianitat, no? Llavors hi ha aquesta barrera, però també podem venir de descansar, de somiar.
Bueno, toca marxar a casa, toca arrencar un nou dia, toca tornar endinsant-se, no? Diguem, a la quotidianitat.
Exacte.
A les rutines.
Exacte.
Toca, no sé, anar a la feina.
Però hi ha dos tipus de nits. A veure, especifiquem. Hi ha dos tipus de nits, per, com a mínim dins meu. La nit passional, una passejada, un sopar que s'allarga, altres històries més carnals, podríem dir.
Les sudores.
Exacte. Això és un tipus de nit, meravelloses. I després hi ha un altre tipus de nit que és, m'he anat al llit, he tancat els ulls i estic molt còmode, molt a gust, molt reconfortat. I després i estic allà bueno, dormint i arriba també el nou dia, que també és un altre repte. Jo moltes vegades quan aixeco els ulls dic, mare de Déu, la que m'espera avui, saps? També t'has de centrar.
Bueno, quan veus aquestes primeres llums del dia, potser t'il·lusiones, evidentment.
Sí, hi ha dies que sí.
Després també jo crec que ho gravaria, no?, amb una càmera, els efectes de com va entrant la llum a casa teva, no?
Sí, és veritat.
Es va entrant a poc a poc, va conquistant, diguem, no?
Exacte.
Mica en mica, els metres de casa teva.
És maco, això.
I jo diria que fins i tot el ritme amb el que va conquerint, diguem, una part de casa teva, és la que també t'anima, diguem, a intentar agafar-li el ritme.
Vale.
Aquell dia que acaba
com sempre, t'escolto parlar i tinc coses al cap. Però vull escoltar un primer microconte, Alberto, sobre tota aquesta temàtica, l'arrencada del dia, el despertar del teu llibre, sisplau, per un moment. El tens allà preparat?
Som-hi.
Doncs vinga, la Paula ens ambienta i t'escoltem.
Antes de cerrar la puerta, sigiloso, volvió a mirar cómo dormía, cómo los primeros rayos de sol le acariciaban la cara. Se había hecho de día. Maldita sea. Las estrellas te iluminan
y te sirven. Sí.
Se escapa
el moment, s'escapa el moment. Però és un moment molt maco, no? Jo crec que aquest nivell d'intimitat, de quan tu mires a una persona dormida i et quedes com embelesat, aquí ja, dins teu, hi ha moltes certeses, no?, en aquest moment.
Ho pots guardar a la memòria.
Ah, també, per suposat. I normalment ho guardes, perquè s'autoalmacena. Els moments importants i plens de bellesa, Alberto, jo tinc un calaix, els tinc allà. No se m'escapen, els tinc ben endreçats, saps? Per mi és això. Escolta...
Vols un altre?
Sí, sisplau, va, un altre, i després et faig una pregunta i anem amb una altra sorpresa que tenim. Un altre, Alberto Gómez.
Despojado, enmarañado, improvisado, todo seguía como anoche, detenido, intacto, en el suelo y en su memoria.
Aquest me l'has d'interpretar una mica. M'he perdut.
¿En el suelo?
¿En el suelo?
¿Todo en el suelo?
Hi ha coses... Vale. La roba? Vale, roba. La roba, vale, perfecte. I el caos continua... Vale, ara ja. Ja me l'has interpretat amb una paraula.
Home, que la roba no està allà endreçada.
Que no és com Sheldon Cooper. Sheldon Cooper deia, ¿por qué no nos quitamos la ropa, la doblamos cuidadosamente y hacemos el amor? No, o sea, en aquest cas no. Vale,
mai
perfecte.
Jo hauria imaginat Sheldon Cooper entrant al l'espai dels microcontes.
A l'univers dels microcontes. Bueno, perquè la meva ment és caòtica també, com aquest moment del microconte. Tinc una pregunta. Tu és de les persones, jo també crec que hi ha dos tipus de persones, com a mínim dos grans tipus, que al matí necessita anar lentament. Hi ha gent que s'aixeca i necessita el seu temps.
No.
Tu ets...
Al toro.
A tope, eh?
Sí.
Tu en saps dels meus, perquè jo poso els peus a terra i ja està, i pa'lante.
Ens haurem d'aixecar un dia junts.
María José Mendoza, que està aquí de cos present, gravant tota la secció, etc., diu que no, que ella necessita...
T'acabo de fer una proposta indecent i María José no ha dit res.
És veritat. Què m'has dit? Què m'has dit?
He dit que ens haurem d'aixecar un dia junts.
Alberto. Quines tentacions. Jo sóc de...
Anem a un altre despertar.
Sí, escolta, exacte. Has entrat per la porta dient que tenim un microconte d'una oient, que em fa molta il·lusió. És la Lara Escudero, és una oient de Saragossa, que ens ha enviat amb tota la il·lusió un microconte que volem escoltar. Són 2 minuts de locució, però tenim molta curiositat per saber la Lara com ha gestionat la seva creativitat i encantadíssims de que participi
en despertar.
És un despertar, eh?
Diferent.
Perfecte. Doncs Lara Escudero, de Saragossa, ens envia aquest microconte. L'escoltem.
Estoy en trance, la mayoría de veces. Con la mirada fija en un punto, mientras la cabeza ordena en compartimentos las últimas horas. Subo el ratón, arriba y abajo. Trato de mantener el vínculo con la normalidad a través de mi ordenador, pero es difícil. Las rodillas, la silla, cualquier rincón sirve de apoyo. Decenas de mails, mala conexión. A veces sí, conseguimos imbricarnos y mientras tú viajas sin soltarme de la mano, yo le doy al render. Otro párrafo más superado. Vivimos el día a día trompicones. La claridad del día irrumpe en estas cuatro paredes, volviéndose cegadora. Aquí se pierde toda noción de tiempo. Este cubículo, monitorizado con aroma desinfectante, es nuestro único universo ahora mismo. La vida sigue ahí fuera, sí, pero a nosotros se nos ha tragado un agujero negro que nos ha expulsado a los confines de la cordura. Un minuto es hora, una hora es año luz. Y vemos la ciudad dormir a través de la ventana. Las vistas son privilegiadas. A ti te encantarían. Habrías estado hablándome del modelo reticular de esa urbanización y del cumulonimbus que se abre paso furtivo en el horizonte a punto de envolvernos a todas las pobres almas. Pero hoy me ha regalado un momento de lucidez mágico. Tus palabras brotan entrecortadas y libres, fundiéndose en perfecta armonía con el anaranjado de un nuevo amanecer. Es una delicia empaparme de tu sabiduría, que mantienes intacta. Las 3 leyes de Newton, la inteligencia anticipativa, una nueva jugada en el tablero.
Alberto, es pot una... enamorar d'un microconte? Perquè crec que he tingut un,
pots.
Un flash. Tu em vas dir, a mi m'agrada molt, ja tenim aquí tota la calor, ja es palpa l'ambient és dens, no?, d'estiu, i l'estiu té molts matisos.
És una època en la que recuperem, no?
Sí.
No sé si sabors, desitjos, llums també diferents, no? Mm. La pell també, jo crec que arriba a saber diferent, no?, quan, sobretot si et balles,
la pell,
evidentment.
La pell sap diferent, Alberto?
Jo crec que sí.
Val. És que ara m'he imaginat llepant el braç.
Acabes de destruir
tota la màgia.
Doncs vinga, anem a recuperar, sí. No? Aquestes sensacions.
Va, i tant, endavant. Tens un primer microconte i a partir d'aquí xerrem. Perfecte. Perquè jo tinc un concepte de l'estiu que ara després compartiré amb tu, a veure... No sé, a veure. Doncs Alberto Gómez, primer microconte centrat una mica en l'univers estiu, que és molt particular. Alberto, endavant.
Demasiado tiempo, demasiadas ganas, demasiados recuerdos. Su piel parecía erizarse, expectante, deseando volver a sentirlo, a sentirse, cubierta de aquel mar que ya podía intuir a la vuelta de la esquina.
Per moltes persones, jo m'estic adonant, a mi no em passa, jo detesto la platja, també t'ho dic, però m'estic adonant que per moltes persones la platja és com una mena de teràpia. La gent va a la platja, es relaxa d'una manera especial, no? No tens aquesta sensació?
Jo crec que el sabó de la pell, insisteixo, quan et banyes, també fa sentir-te diferent. Hi ha diferents matisos també de les llums, no? Hi ha que li agrada aixecar-se al dia, no? L'amanecer, també l'atardecer.
Home, és que, perdona, la platja al començament del dia i al final, això és un altre rotllo. Això sí que t'ho compro.
I... jo crec que a nivell terapèutic que deies, endinsar-se, no? Ficar el cap uns quants segons dintre l'aigua, si has tingut un dia més o menys dur, és igual, eh? Mm-hmm. Però aquest silenci dintre de l'aigua, amb el cap dintre l'aigua,
És fantàstic, és veritat.
Fantàstic.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Jo crec
i,
que...
I en aquest microconte parlaves, evidentment, eh? Tots tenim una història a la platja, no?
Sí, tots. Segur, segur. Vull pensar que sí.
Hi ha gent aquí a l'estudi que ara mateix està fent altres tasques com xarxes socials, i ja sabeu que les porta Maria José Mendoza, que ha afirmat, ha fet així, ha fet sí, 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 sí.
I com bé saps, a l'estiu també porta revetlles.
A veure, a veure. Home, les revetlles.
Festes.
I tant, i tant, i tant.
Anem de festa. Festes d'estiu.
Vinga, va, a veure, anem de festa, Alberto Gómez.
Bajo las luces de la verbena van apareciendo caras doradas por el sol de aquel primer día de verano.
Sí.
Aquel día de reencuentros. ¿Ya estamos todos? Escucha, ya podemos irnos. Y es entonces cuando se muere de vergüenza, porque no se atreve a decirles que esperen, que falta alguien por llegar.
Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de...
A mí me agrada molt aquest porque... No sé, m'agrada posar-me la pell d'aquesta persona que, no? Que veu que marxen i diu, no, no, és que falta algú, però...
Espera't, espera't.
Però si ho dic jo...
Ja, canta molt, no?
Me pillen.
Canta molt. Sí, perquè és veritat, eh? Aquest joc entre... Aquesta química que d'alguna manera probablement tothom detecta. No ens enganyem. Aquestes coses es detecten. És a dir, aquestes dues persones entre un grup s'entenen especialment, sí, però sí, sí. És com una mena de secret allà que queda flotant i ningú diu res encara, perquè ja es dirà. Però sí que és cert, eh? Jo m'agrada molt aquest gir que fas de dir, i ara què faig? Dic que esperem perquè aquí hem de ser més caro i encara no ho he fet, no? És això.
Uh-huh.
Aquestes nits de revetlla, de festa,
pues...
tens més?
Passen les hores...
Veig que t'agraden molt les nits d'estiu,
sí,
eh?
Sí, home, sí, sí. Van passant les hores, no?, de la festa.
Van
doncs,
passant les hores, van passant la revetlla i passen més coses, Alberto.
Passen les hores
sí.
I l'amanecer se les echaba encima. Hasta que finalmente lo lograron, zafarse de todos. Y llegar hasta aquella orilla en la que ya sentían como el agua les acariciaba la piel. Música...
Clar, la música no deixa peu a la imaginació. És explícita, és explícita. Escolta una cosa, sí que és cert, i jo crec que això tothom ho hem viscut, com a part, nit de revetlla, eh, Alberto? Mm-hmm. Tu estàs en un grup de festa, una festa maca, una festa de bon rotllo, absolutament, i hi ha un moment en què dius, a mi em sobra tothom que esteu aquí, excepte I, aquella persona.
I mires el rellotge. I dius, o lo hago ya...
O esto no acabarà com jo tinc ganes que acabi.
Exacte. Eh?
Exactament. És això, és això. Home, i què millor lloc, què millor indret per una mica d'intimitat que una platja a la nit, no? Allò que al fons està el passeig marítim, amb les llums, uh-huh. La lluna que es reflexa en el mar. Hi ha com una lluna i tot el reflexe que arriba fins a tu. Tot això és un context fantàstic per viure coses fantàstiques.
I què arribem a sentir el dia següent?
A veure, depèn. Però en principi, a veure com ho enfoques. Alberto Gómez, és que estàs fent tota una passejada, eh? Per tot és veritat. Estàs fent el recorregut sencer.
Et prometia un bon final de secció.
Home, i tant, i ho estàs aconseguint, evidentment. A veure què pot passar el dia següent.
La playa ahora, silenciosa, era una buena aliada para una cabeza un tanto resacosa. Pero de la que no se irían las risas de anoche. Los brindis, los bailes o aquel baño a oscuras.
T'has banyat a la playa de nit, Alberto?
Haig de respondre o si sí, cal que...
T'ho estic preguntant.
Evidentment.
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 Sembla, sí.
Escolta, clar...
Ups. Aquí diuen que no, eh?
No, jo, banyar-me no. Però estar a la platja de nit, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fa molt, eh, això. També t'ho dic.
Maria José voldria saber si amb roba o sense, no?
Maria José Mendoza... Home, no. A veure... Mira, ara ens estàs... Què és això? María José.
Té un tatuatge. Una onada.
Una onada. Ui, ui, ui.
Molt bé, molt bé. Molt bé.
Mira, imagina't, María José té la ràdio tatuada i una onada. No, nada del EGM, podria ser. Escolta una cosa, meravellós, sempre, no? Sempre el dia després forma part de l'aventura, forma part del moment.
I genera un record, evidentment, que no s'oblida.
Ai, sí. Els records.
Però toca dir adéu.
Saps què passa? Ara anem, perquè és que al final estàs embalat. Però a mi em passa amb aquesta secció, jo espero que als oients també els hi passen, perquè jo crec que és la màgia d'Alberto Gómez, dels microcontes i del que aconseguim fent amb aquesta ràdio nocturna.
Jo no et deia que jo haig de dir adéu ja. Dic que en la història...
Hi ha un adéu.
Clar.
Hi ha un...
S'han banyat.
Exacte.
Ara la ressaca.
L'han esperada, ja estan junts, no sé què, tal, s'han quedat sols, s'han banyat, i ara ve l'adéu. Però, espera't. A mi em passa amb aquesta secció, que és com si jo obris un calaix i vaig rebuscant els meus moments que puc assimilar, no?, amb tot el que expliques. Per això aquest llibre, fantàstic, per un momento, doncs és totalment recomanable, perquè al final, a partir de les vivències i la imaginació d'Alberto Gómez, també pots reconstruir les teves vivències.
Jo, si algú acaba de llegir un dels meus microcontes, o un altre microconte, i aixeca el cap i recorda un petit instant que ha viscut o que va viure al seu moment,
per tu,
com Morgan Freeman diu Zihuatanejo,
sí,
quasi amb un somriure,
sí,
em dono ja per...
Per satisfet, sí, per pagar. Ja estàs pagat. Va, anem cap a aquest adéu, que a més és perfecte per aquest moment de la secció i per el moment del recorregut que hem fet de la platja, la nit i l'estiu.
La luz de la mañana iba conquistando cada vez más centímetros de aquella habitación, sin remedio, recordándole que se acercaba la hora.
És gairebé cruel, no?
Sí. La llum pot arribar a ser molt cruel. Perquè t'avisa, no?
És gairebé cruel, no? Exacte. El veus arribar la llum i dius, això ja ha passat. Ja ha passat. Però ens quedarà el record, Alberto. I si vols, no sé si tens algun...
Tot i que és veritat que a vegades disfrutem de tot un llarg estiu i llavors aquestes nits, no?, es poden repetir. Sí, no sempre ens hem de quedar amb una sola nit d'estiu, no? Sobretot quan som petits, no? I tenen aquests meravellosos 3 mesos i mig de vacances.
Ara podem parlar d'això una mica, però jo crec que tot aquest recorregut de microcontes que has fet d'espai vital, no?, del que podria ser una nit d'estiu amb rebell, amb amics, amb un amor, amb un incipient amor, etc. Això tira cap a una edat de, posem-li, 16, 15, 17 anys, 18... I després hi ha un altre món, que és el món més infantil, no? El món entre els 10 anys, 11 anys, que ja ets una mica gran, però encara tens el punt infantil de l'estiu, no? Els amics, les bicicletes, allò que no tens pressa per arribar enlloc, no? Mm-hmm. Això també és molt maco.
Sí. Mm-hmm. Si vols, ens anem pel penúltim, vale?
Vale.
I ens anem a la nit del... No sé, del 31 d'agost, ¿vale?
Vale, el 31 d'agost, perfecte. Ens situem allà, a veure.
La cita para despedirse era donde tantas veces se habían quedado solos, bajo las farolas. Pero no llegaba. Y era la hora de irse.
Aquesta és l'àrea... Per si no t'has adonat... És l'àrea que sona en el moment de cadena perpètua.
Correcte, sí.
Quan Andy Dufresne posa aquest disc per tota la presó.
Per molt que el cap estigui ahí...
Que el alcaide Norton digui que abra la puerta, Dufresne, abra la puerta. Doncs no. Va, un darrer microconte, que jo crec que és el moment.
Pues és un dels meus preferits, si no el preferit
del llibre.
Per rematar,
home, la guinda.
I podria ser perfectament el que li arribes a dir a aquesta persona una vegada que recordes amb un somriure a la cara aquell estiu que has viscut i que no se te'n va aquest estiu del cap.
Endavant, Alberto Gómez.
Que si me gustaría dejar de echarte de menos, ojalá.
Hi ha vegades que sí i hi ha vegades que no. o sigui, trobar a faltar a una persona, jo crec que és una de les coses més maques que poden passar a la vida, perquè significa que has viscut, que per tu és important.
Que t'ha tocat.
Que t'ha tocat, que per tu és important. Alberto, Por un moment és el seu llibre i per molts moments ha acompanyat aquesta temporada amb aquesta sensibilitat, aquesta gràcia i aquest art que ha compartit amb tots nosaltres a la nit dels dimecres cada 15 dies. Alberto, ha estat un veritable plaer. Alberto, mil gràcies. Nosaltres que recollim. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona i definitiva temporada de Camins, amb una persona que ha estat capaç d'escriure microcuentos de mitja paraula. Ferran Capdevila, la producció. Júlia, Julve i Carla, avui és la redacció de La nostra segona vida, la virtual. És a les mans de Maria José Mendoza. Tenim a DJ Martínez, al muntatge musical, vigilant que tot soni molt bé. Voleu informació? Ara de seguida, butlletí curradíssim. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Molts ànims, amb la calor de bon matí. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà aquí ens trobareu, com sempre, fent camins. Cuideu-vos. Sí.